aquesta impressió de l'estiu, aquesta bona decisió del Barça de no acceptar cap possible traspàs per Fermín, que ara mateix és indiscutible l'11 de Hansi Flick. I amb aquesta bona notícia arribem a les 8. De seguida, la Laia Tudel ens parlarà de Marc Casado i d'alguns detalls més, per dir-ho així, de la vida diària del Barça, però abans arriba a l'estudi Manel Elias. Hola, Manel, bona tarda.
Bona tarda.
Per parlar-nos del Catalunya Nit a partir de les 10. Avui, la primera hora, la sintonia del 3CAT Info. I amb quins continguts?
Doncs, de nou, amb la crisi de Rodalies com a tema principal. Una crisi que ja té uns primers cessaments. El director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i el director general d'Operacions i Explotació de DIF, que és Raúl Míguez Bailo. Aquests cessaments els ha anunciat el secretari d'Estat de Transports a Televisió Espanyola, després s'han confirmat a 3CAT, després d'una nova jornada caòtica, després que hi hagi hagut aquest problema al sistema informàtic del centre de control que hi ha a l'estació de França, que ha fallat i per seguretat s'ha acabat aturant el sistema, s'ha reprès, ha tornat a caure. En fi, una jornada molt llarga. Ara hi ha trens circulants, però no amb els horaris habituals i encara amb moltes anomalies, i no hi ha una resposta clara a quan tornarà a funcionar amb normalitat. I això vol dir que ja tenim també crisi política, amb peticions de dimissió per part de la majoria de partits polítics catalans. D'entrada, per exemple, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ja ha dit fa una estona en una roda de premsa que està més forta que mai i que ara el que cal és unitat i treballar per tirar això endavant. Però sembla que això s'allargarà, perquè ara mateix, dir si demà funcionaran bé els trens és tota una incògnita. Una altra notícia important d'aquesta tarda. El govern espanyol anuncia una regularització massiva de migrants. Podria arribar a afectar mig milió de persones que ara mateix tenen una situació no regularitzada. Seria, per tant, una operació extraordinària que han pactat amb Podem. No en tenim gaires detalls encara. Podria ser un reial decret que s'aprovi, per tant, que no calgui majories al Congrés, que serien difícils de trobar, però les poques coses que es van sabent és que tothom que pugui acreditar que estava a Espanya durant com a mínim 5 mesos abans d'aquest desembre podrà obtenir la residència per un any. És una de les notícies destacades d'aquesta tarda, que analitzarem també amb un economista al Catalunya Nit. I parlant de la situació referent a migracions, doncs passarem una vegada més per Minneapolis, on l'actuació d'aquests agents de migració de Donald Trump, els ICE, està generant molta controvèrsia amb protestes, i ja portem alguns morts. També ho explicarem en profunditat, i avui, que és dilluns, ens visita Toni Padilla, que ja ens vol parlar dels Jocs d'hivern. Queden 15 dies perquè comencin, i afegirem a la conversa el Nil Llop, que és aquest català que farà història competint amb velocitat en patinatge sobre gel en 500 i 1.000 metres en sprint, que això no havia passat mai.
Molt bé, doncs el Catalunya Nit, avui mig i mig per 3CAT Info, a partir de les 11 ja la sintonia de Catalunya Ràdio, i com passa sovint els dilluns, amb un toc esportiu que també
està bé, i tant, ens agrada.
Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
El primer que farem serà, com cada dilluns, amb els amics de Ral de Vinyó, la raça rústica de porc de casa nostra. Us regalem un pack d'espatlla curada llescada perquè podeu gaudir-ho durant un bon àpat de pa amb tomàquet. Com sempre, el primer que truqui al 93-201-7474 s'endú aquest pack de Ral de Vinyó, cars i embotits realment deliciosos. I al marge, dir-vos que ja sabem que Ter Stegen és titular al Girona Getafe, que us hem explicat que el president del Barça ahir al Club de la Mitjanit explicava que estan enfadats, vaja, que estan, van quedar sorpresos va ser la paraula, amb el cas Dro, perquè ells tenien unes negociacions considerava avançades, que havien estat parlant que quan fes 18 anys trobarien solució a la continuïtat de Dro, i que es van trobar que el representant els deia que no, que se n'anaven. I al marge, estàvem pendents d'aquest partit de l'europeu d'handbol. Espanya ha guanyat França 36-32. El cert és que ha complicat les opcions de França per ser a les semifinals. Encara queda una jornada i encara ho poden aconseguir, però que amb aquesta victòria Espanya el que sí que esgota són les seves opcions d'entrar directament al Mundial 2026. Queda un últim partit contra Portugal i Espanya aspira a quedar com a mínim tercer per intentar lluitar pel cinquè sisè lloc, que pot donar accés directe al Mundial, però està fora de les semifinals. I al marge d'això, deixeu-me que us recomani el capítol d'aquesta setmana del futbol català amb el Marc Marvà, perquè entrevista en Ferran Costa, que és l'entrenador d'un Sabadell que és líder del grup 2 de Primera Federació, amb la... anava a dir, bé, amb el mèrit de que no ha encaixat cap gol a casa encara. I bé, és un dels motius pels quals és líder d'aquesta segona federació. Doncs entrevista amb el Ferran Costa al capítol d'aquesta setmana de futbol català amb Marc Marvà.
Un fortí, la nova Creu Alta. Ho hem dit, que la selecció espanyola de waterpolo femení ha acabat perdent?
Sí, Hongria 9, Espanya 7, crec que no ho havíem dit, tens raó. L'europeu, l'estrena a l'europeu de waterpolo, de moment mala sort per les espanyoles. És veritat que Hongria era dels rivals forts del campionat, ja, han perdut de dos.
Ja ens va avisar la Bea Ortiz que li agradava començar fort, però que era una de les...
És un risc.
...dels reptes, i evidentment, o efectivament, ha acabat perdent la selecció espanyola. El Marc Mateos és el guanyador del Premi Ral d'Avinyó que hem sortejat avui aquí al Tot Costa.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Mig quart de 9 i serem fins a 3 quarts quan arrencarà el tot gira d'aquest Barça-Getafe... Barça-Getafe, no, Girona-Getafe, amb encara un munt de noms i qüestions que hem de comentar. Aquest que sona és Robbie Williams, que es veu que ha tret un disc nou i que, per cert, no té res a veure, però fa pocs dies vaig veure la seva pel·li biogràfica, Better Man, i em va semblar una absoluta genialitat. Vaja, em va encantar. I ell també m'agrada molt, com la Laia Tudel. Laia, ets per aquí, eh?
Què tal? Sí, sí.
Ens faltava parlar amb tu, pel que fa noms propis, el de Marc Caçador, que...
Sí.
Bé, hi ha un cert xup-xup, abans ho comentàvem, hi ha hagut un cert xup-xup en aquests últims dies, que si el vol l'Atlètic de Madrid, que sé... Ai, pom, 11 del Barça a jugar a Caçador, que pot ser una casualitat i una decisió absolutament tàctica de Hansi Flick. Què hi ha del futur de Caçador?
A veure, el nom de Caçador és cert que ha sortit en els últims mercats. El mercat d'estiu ja es va parlar de la seva possible sortida, ara s'acostava al mercat d'hivern i també s'ha parlat d'ell. La seva situació ha canviat respecte a la temporada passada, això és veritat. Si ens fixem a aquestes alçades, per exemple, l'any passat, quan havia jugat i quan ha jugat aquesta temporada, doncs hi ha molta diferència. L'any passat
aquí hi ha un asterisc gegantí, sí, que és que l'any passat De Jong em sembla que va començar a jugar al novembre.
Sí, estava lesionat, però per entendre una mica també al jugador.
Sí, 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 absolutament.
L'any passat, a aquestes alçades, havia jugat 2.097 minuts, aquesta temporada n'ha jugat 960, vull dir, és menys de la meitat. Després, a nivell de titularitats, l'any passat, a aquestes alçades, havia estat 22 partits titular i aquest any 11 partits titular. Bé, doncs ell, clar, evidentment, ha desaparegut en les participacions de minuts i de partits i de titularitats. Ahir va tornar a ser titular, no ho era des del 29 de novembre a la Lliga amb l'Alavés. És cert que pel mig sí que aquest mes ha estat als partits de Copa, però vaja, partits importants, doncs no havia estat titular i, evidentment, doncs això fa que la situació canviï, que surtin noms, ofertes, possibilitats de la seva sortida, però ahir Flick a la roda de premsa va parlar del mercat. De fet, ell va donar el mercat per tancat, ja no volia més sorpreses, va dir que per ell ja està, que el tema de Dro sí que és la sortida que s'havia de fer, i quan li van demanar per Caçador, doncs tot van ser elogis.
For me, I think we have no...
For me,
he de dir que no tenim cap mena d'opció. Si es vol o no se'n vol anar, no tenim opció. Les coses són com són. I el que puc dir de Marc és el següent. Ell és un jugador totalment professional. En tots els entrenaments ho dona tot i avui s'ha merescut quedar-se. És bo, és molt bo.
Sona Flick més que estar enamorat de Casado, sona és que no, a mi no em pot marxar un jugador més.
Exacte, sí, sí.
El que passa no. És que en aquest cap hi ha un moment que diu vulgui marxar o no, com volem dir, si vol marxar que s'hi posi fulles, però en aquest cas tenim la sort que coincideix amb la voluntat del futbolista.
Sí, i ho va deixar clar ahir a TV3 amb el Xevi Lemus en una entrevista que li va fer després del partit i li va demanar precisament per una sortida, una possible sortida, doncs ell va respondre això.
Jo el que tinc clar és que sempre que existeixi l'oportunitat i l'opció de vestir aquesta camiseta i aquest escut serà la meva prioritat. Això és el que he sentit sempre i el que sentiré sempre, n'estic segur. I per mi, ja et dic, el meu futur, sempre que el club vulgui, passa per aquí.
Què sabem d'aquesta possibilitat que Casado surti? Sentim Flick, diríem que cap, però n'hi ha alguna?
A veure, ara mateix el club no ha rebut cap oferta, o pel que ens expliquen, no ha rebut cap oferta ferma per la sortida de Marc Casado, i la idea és que no marxi en aquest mercat d'hivern, i encara més amb la sortida de Dro, doncs imagina't si a Flick li dius que perd una altra peça. Flick vol peces i vol una plantilla que pugui tenir jugadors, però és cert que si arribés una bona oferta al Barça podria arribar-se a replantejar tot això que estem dient, de que la idea és que no surti. I quan parlem d'una bona oferta pel Barça, la quantitat que consideren una bona oferta per Marc Casado estaria al voltant dels 30 milions d'euros, per exemple.
Caram, sembla difícil que arribi una oferta d'aquesta.
Però veieu, aquí el sí que respectem que el club, que evidentment és qui mana i el jugador és seu, tingui la potestat de canviar d'opinió.
Però això va passar a l'estiu.
Però en canvi...
La paraula la tindrà el jugador sempre,
sí,
en aquest
però,
cas.
Però acaba de dir la Laia que sí, el Barça no vol vendre Casado. Però si li arriba una oferta de 30... Oh, però, escolta,
li posarà sobre la taula que Dro,
potser no vol marxar del Barça, però si li arriba una oferta...
A mi em fa gràcia perquè Flick diu we have no choice i des del club diuen we have no choice excepte que arribi
algú amb una oferta. De fet, la resposta aquesta de Casado ara no recordo ben bé quina era la pregunta, però l'interès que s'ha dit més en els últims dies era el de l'Atlètic de Madrid, tot i que no... crec que ell diu la meva prioritat és el Barça i diria que la prioritat de l'Atlético tampoc és Casado, però poden trobar les dues opcions a final de mercat.
Bé,
ara.
Perquè l'Atlètic de Madrid s'ha venut Gallagher perquè ha considerat que 40 milions era... Escolta, sí. Gràcies. I ara està buscant un mig centre i jo crec que si a tot venen a buscar Casado perquè no han pogut fitxar els dos anteriors, tu els has de dir 40. No, gràcies. Això funciona així. Igual que ens ha passat 10.000 vegades...
A veure,
o més, fitxar... o més, puja
més. En la situació,
home,
més, no. Moment, sí, moment, en la situació molt... en la que està el Barça, si venen amb 30, jo crec que el Barça...
Sònia, l'Atlètic de Madrid...
Sempre quan Casado hi vulgui anar, però...
Que és evident que no.
Perquè és el teu 20è jugador de la plantilla.
Si Casado diu la veritat, mai marxarà del Barça, a no ser que el Barça vulgui.
No, no, clar, però qui és el Barça que l'ha de convidar? Si són 30, per un jugador que tu no comptes per res, tenint en compte, insisteixo, la situació econòmica que té el club, que li costa inscriure futbolistes...
Si l'Atlètic de Madrid acaba venint, perquè es pot
publicar
que l'Atlètic de Madrid tenia dues opcions per davant, és que estarà tan desesperat que entre 30 i 40 no crec que hi hagi molta diferència.
No te'n pagarà, 40. Et dirà que gràcies
doncs
i ja
gràcies.
Està.
Perquè,
adéu. Sí, ja s'ho trobaran ells i no tindran mig centre.
Sí, però Simeone va demanant fitxatges. Per primera vegada crec que l'escolto demanar fitxatges a Simeone. Jo no recordo...
La seva tesi és que ha perdut 4 jugadors. Dos no havien jugat cap minut, però sí. És veritat que ha perdut 4 jugadors. Laia...
Deixa'm dir que només la pregunta que ha quedat el dubte era de Xavi Lemus, que li deia si s'ha plantejat en aquest mercat d'hivern la possibilitat de sortir.
No li plantejava directament l'Atlético.
No.
Bé, doncs la resposta de Casado, veient-lo a Canaletes, és comprensible que vulgui esprema fins a les últimes conseqüències el seu somni blaugrana. Laia, vaig fatal de temps i et demano brevetat per resoldre un parell de qüestions. Ahir ha aiguat el Camp Nou.
Sí.
Lògic, no tens coberta, plou, et mulles, es mulla tot Cristo, i inclús els de la llotja. Això implica que hi ha d'haver alguna novetat de cara a propers partits quan plogui?
Doncs mira, a curt termini...
Vull dir arquitectònica, eh?
Ja. No, a curt termini impossible construir una marquesina o una coberta per la zona de premsa i sobretot per la zona de llotja. Per tant, dimecres l'única cosa que farà diferent el Barça és que, bé, la premsa segurament ens posaran a cobert, però la llotja doncs tindran més paraigües i més impermeables per repartir.
Molt bé.
Aquesta és la situació.
Era una pregunta absurda perquè d'aquí a dimecres no, és evident que no podíem construir
bé,
una
però,
marquesina.
Vaja, tampoc a mitjà termini aquesta temporada jo crec que tampoc no hi haurà cap altra solució.
Només era per confirmar que cada dia que plogui hi haurà gent que es mullarà fins i tot
a la llotja
i en aquest cas a la tribuna de premsa com va passar ahir.
Però vaja, res que no sapiguéssim...
No, era una cosa absolutament sabuda. Quan el Barça ha tornat a un camp que no té coberta i per tant passa això, és el que té que plogui. I la segona té a veure amb un comentari que li va fer Joan Laporta al Xavi Campos ahir al Club de la Mitjanit a tom de com serà el post 15 de març en cas que guanyi Joan Laporta.
El mandat començarà l'1 de juliol. Ara la junta electa, evidentment, que pot estar fent de junta electa fins a l'1 de juliol. Formalment no es podran fer segons quines operacions que les farà la junta provisional, però en connivencia amb la junta electa.
Per tant, Laia, en cas que, vaja, guanyi Laporta o guanyi qui sigui, la presa de possessió és l'1 de juliol.
Sí, això segur,
però
no canvia, per estatuts.
Laporta compta que podrà governar, no oficialment, però sí de manera oficiosa, des del 16 de març, és això, eh?
Sí, però el que podrà fer serà exercir institucionalment com a president.
Ah.
Però des del mateix Barça també ens expliquen que no... Això no vol dir que pugui exercir de manera executiva, és a dir, no podrà firmar nous acords.
D'acord.
Per tant, és el que ja teníem entès, que sí, que seguirà fent de president, si guanya Laporta, o qui sigui, podria, doncs això, la llotja, doncs serà el nou president, o Laporta. Aquests actes més institucionals, però a nivell de decidir i firmar contractes o nous acords importants pel club, no.
El president en funcions serà Rafael Juste. Que
sí,
potser diu, aquests 3 mesos vaig a fer jo de president, i fa la seva, us imagineu, no? Al principi Pedro farà el que li digui Laporta, no?
Bé,
traspassa la minya mal, sí, Pedri...
Tal com ho explicarà Laia, si el Barça fes una celebració no mirem curt, que guanya la Champions, Joan Laporta podrà sortir a aixecar la Champions o fins i tot a la mateixa llotja.
Bé, però l'escenari formalment hi hauria d'haver, en l'entrega de medalles hi haurà de ser Rafael Juste, clar.
Si pot exercir l'activitat representativa, no necessàriament.
Sí, podria ser Joan Laporta o el president que guanyés.
El que no podrà fer Laporta és
firmar.
No mirem curt una altra vegada. El fitxatge de Julián Álvarez, si és abans de l'1 de juliol, haurà de ser...
Diuen que ho té fet amb l'Arsenal, compta amb això.
Sí? Doncs...
A Anglaterra diuen que, com a mínim que li ha dit el seu representant, que només vol anar a l'Arsenal.
Des del meu punt de vista, que li vagi bé, que tingui moltíssima sort. Laia, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies.
Has desenamorat de Julián Álvarez?
Home, l'any que porta...
L'anyet que porta, sí, però jo crec recordar que aquí... vaja...
El canviaríem per Lewandowski? Evidentment que sí, això encara ara.
Encara ara, d'acord. No, és que ho has dit d'una manera com si no el volguessis ni veure.
No, home, no, però és que intueixo que Julián Álvarez no te'l vendrà per menys de 100 milions i jo no pagaria 100 milions per Julián Álvarez. Però escolta, els gustos són absolutament lliures. Va, anem cap a Madrid.
Llevamos muy pocos entrenamientos juntos y aún no hemos tenido casi tiempo de poder trabajar, así que todavía creo que tenemos mucho, mucho que mejorar, ¿no? En todos los aspectos. Desde esta gran solidez y desde este gran trabajo de todos los jugadores, creo que este equipo va para más, ni mucho menos pienso que este sea su techo.
Aquest és Álvaro Arbeloa, després de guanyar el seu equip, el Real Madrid, per 0-2 dissabte a Villarreal, i haig de dir que des del meu punt de vista, amb un partit més que convincent, un bon partit del Madrid, de llarg el millor dels que ha jugat sota la direcció d'Arbeloa, que ha fet que hi hagi una certa eufòria al voltant de l'equip blanc. O no, Maria Josep Hostalric, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, és que feia falta, eh? Feia falta, home, no diria eufòria, però sí creure que el projecte podia avançar una mica més, no? Mm-hmm. O que el Madrid tenia el sostre una mica més enllà del que estava mostrant. A veure, el que ha fet el partit o el que ha provocat el partit l'altre dia és reafirmar i donar forma definitiva a la idea de que són els jugadors els que han decidit que els agrada l'Arbeloa, no? Això està més que clar, perquè tampoc han canviat tantes coses, si ens fixem. Ha canviat la manera d'entendre el futbol dels jugadors en dues setmanes que porta aquest entrenador. Ha canviat físicament l'equip, si és que no ha donat temps, tampoc. Ha canviat tàcticament alguna cosa, i si parlem de noms, escolta'm, el Valverde continua jugant al lateral quan fa falta i no passa res. En Tchouaméni continua al pivot i no passa res. En Vinícius continua jugant com ho feia amb el Xavi. I el que continua marcant els gols és Mbappé. Vull dir que tampoc ha canviat tant la fesomia de l'equip ni res que no sigui, doncs sí, que és un equip més ordenat, amb més pressió, bueno, amb més pressió no, amb pressió, que no feia,
bé, amb anticipació. Fa la impressió, però veient-los jugar ara, que fan la pressió que hauríem suposat que faria el Madrid de Xavi Alonso, vaja, almenys el Madrigal, pressionant gairebé tot el partit en camp contrari, de manera...
Clar, des del punt de vista que això és una qüestió de voluntat...
Total. Bé, i d'ordre, també.
Jo m'imagino els aficionats del Madrid enfadats amb els seus futbolistes, perquè és li heu estat fent el llit a l'anterior, no?
Ja, però és que entenen que el futbol és així, que al final el futbol és dels futbolistes i els que manen són ells. Escolta'm, mira, el rendiment i els aplaudiments i canviar els xiulets per aplaudiments depèn de les victòries. Això és així, de les impressions sobre el terreny de joc. Si l'equip ha demostrat una altra cosa, pelillos a la mar. Vull dir, se n'oblidaran, Xavi serà història d'aquí dos o tres dies. Vull dir que la història no va més enllà. Però no passa al Madrid, passa a tot arreu. El que passa és que el Madrid feia molt de temps que no feia aquestes coses i clar, una admissió oberta de que realment han fotut el que els hi ha donat la gana, han fet fora un entrenador i que el president ha lliurat les claus de l'equip a tres jugadors, doncs això... el que dèiem la setmana passada, vull dir, no és res de nou. Si l'equip funcionava, s'oblidarà i es donarà per bo. Que l'equip no funcionava, que no hagués funcionat, aleshores les coses haguessin anat a pitjor, no? Han anat a millor, de moment, perquè hem de recordar una cosa, és que amb l'Arbeloa s'han jugat 5 partits, vull dir que, si no m'equivoco, vull dir que Albacete, Llevant,
Mónaco,
Villarreal i ja està, vull dir que no hi ha més. I el primer partit seriós va ser el de l'altre dia. Aleshores, això s'ha de ratificar. Aviam, demà amb el Benfica, demà passat amb el Benfica, i a veure com bueno, té un calendari força, força positiu, no? I força factible, però tot i així, si l'equip continua millorant, doncs és veritat que tot això que podia tenir cabrejat a l'aficionat, perquè, escolta'm, és una claudicació en tota regla, i això demostra que el dia que els hi roti amb ells ho tornaran a fer, doncs es passarà per alt, perquè el que importa en el futbol és guanyar.
És que a mi em sembla que molts d'aquests elogis que està dient la Maria Josep que a Madrid hi ha, també hi eren el mes d'agost. El Mundialet de Clubs, mira ara com pressiona el Madrid de Xavi Alonso, i va durar fins que va arribar el PSG. Vull dir que jo, si fos madridista, estaria preocupat per l'efecte entrenador nou. Vull dir que ara ha arribat Arbeloa i tothom molt activat, però quan Arbeloa porti dos o tres mesos, qui et diu que no tornen a fer el mateix que feien amb Ancelotti?
Efectivament és sostenir-ho en el
temps. Però tenen una capacitat per superar les crisis, sí. Que és que a mi no em deixa de sorprendre. Fa dies et fan caus eliminat a la perds el primer títol de la temporada.
Florentino dimissió,
fitxen a Arbeloa, perds el partit de Copa perquè et deixes en mitja plantilla a Madrid, guanyes després dos partits seguits, després de les xiulades, i ja no passa res. I ja està, ja ha passat. Sí. I avui sí, ja tot és una meravella.
No descartes que tornem a ser
amb la facilitat que tenen per pujar i baixar de la muntanya russa, és que és increïble.
Dissabte a la nit ja em va fascinar la quantitat de cops en llocs diferents que vaig sentir. El Madrid duerme líder. Sí, sí. I a qui collons li importa dormir líder? Serà com a molt al final de la jornada. En fi, que això també ho fem aquí a vegades.
Sí, això també ho fem aquí.
A mi m'agrada més berenar líder. Dormir és menys important, però berenar, si un jugador...
No, però que fins i tot comparen Arbeloa ja amb Ancelotti.
No, increïble. És que el canvi del relat...
Jo he vist un article que corre per Twitter de Marca, que avui ho he comentat amb el subdirector de Marca, que diu, la frase és, Arbeloa li ha donat el tom al Madrid en 12 dies. Només 10 va fer més feina en menys dies. En 6 dies va crear el món i el setè va descansar. Això s'ha publicat en un article a Marca. Per tant, no és que el comparin amb Ancelotti, és que el comparen amb Déu Nostre Senyor.
Això matemàticament és així. Déu,
sí, sí.
Déu
sí, però vaja, que al final tu mires el resultat i què va fer?
El setè va descansar.
O sigui, va perdre la final de la Supercopa, sí, va perdre un títol, però Arbeloa n'ha perdut un altre contra l'Albacete, perquè almenys Xavi Alonso per contra el Barça, però després...
No, passa res.
Ha guanyat el Madrid a la Ceràmica, que el Villarreal ha perdut, crec que són 6 dels últims 8 partits.
Bé, en fi, en tot cas, el Madrid va fer una bona actuació des del meu punt de vista en un camp complicat, tot i aquesta mala ratxa dels groguets, i ara falta veure si és capaç de sostenir-ho en el temps. Maria Josep, gràcies.
Una abraçada molt forta.
Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui preguntem als nostres oients si es creuen la reacció del Madrid a Arbeloa, és a dir, si consideren que això és flor d'un dia o que ho sostindran en el temps i que, per tant, per exemple, seran rivals del Barça a la lluita per la Lliga.
Doncs no, no. L'opció més votada és no, amb un 76%. Per exemple, el Damià diu, crec que no deixa de ser un miratge perquè els jugadors sempre s'hi fan una mica més quan hi ha un entrenador nou i segurament també ha anat acompanyada d'una estirada d'orelles a la planta noble, però quan baixi el suflé tornaran a estar al mateix lloc on eren. L'Eric diu, ni el Barça està tan bé ni ells estaven tan malament. El Juan Carlos diu, està clar que aniran a millor, moltes baixes tenien, després de la xiulada no tenen més remei que lluitar més, ja que ara no tenen l'excusa de l'entrenador. A la Lliga podran competir. Els arbitratges són escandalosos a favor, però a Europa crec que contra un equip fort quedaran retratats. L'Oriol diu, si el que creia més que abans no eren tan dolents, que hem de votar? Li van fer el llit a mida a Xavi Alonso. A l'Alfonso diu, la suposada reacció encara l'ha de demostrar, perquè fins ara s'han enfrontat a rivals que no li han posat gaires problemes. Veurem què fan davant el Benfica, que a casa seva els pressionarà. O el Jordi diu, no crec que la reacció del Madrid sigui d'Arbeloa. Més aviat els jugadors s'han tret Xavi Alonso de sobre, que els volia fer treballar, que els volia fer canviar coses, i ara tornen a jugar amb ganes. La qualitat dels jugadors del Madrid és indiscutible. I la dels arbitratges també.
Molt bé, doncs la nostra audiència no s'acaba de creure aquesta reacció del Madrid. Bé, la reacció sí que se la creu, però no que sigui sostinguda en el temps. Ho veurem, per exemple, dimecres en aquest morbosíssim Mourinho-Arbeloa Benfica-Real Madrid. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
El baròmetre.
Avui convidat VIP a la secció arbitral del programa. Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal, Costa, com anem?
I és que l'Espanyol està emprenyat com una mona i sí, ells dediquen tota la raó del món després de dos arbitratges que l'han perjudicat i molt. Ja el vam comentar, el de l'Espanyol Girona de la setmana passada, o de la jornada passada, però aquest cap de setmana va tornar a perdre més talla, en part o en molt bona part, per culpa d'un penal que no hauria d'haver estat tal al temps afegit.
Sí, un penal de Rubén Sánchez, que és molt dubtós, ell guanya la posició i aquí, bé, podríem discutir-ho, ara que ens diu el Fàbregas, però en tot cas hi ha una falta prèvia molt clara. El mateix Rubén Sánchez l'estiren per la samarreta i el fan caure i, per tant, segurament la jugada hauria d'haver quedat invalidada i clar, l'Espanyol se'n sent molt, molt perjudicat per segona setmana consecutiva i, a més, en un estadi com és el de Mestalla, que no porta, per una banda, gens de bon record en aquest sentit, no?
Demà l'Espanyol té una mena de tutoria amb el CTA, no?
Sí, sí, sí.
Sí, a revisió d'exàmens.
Hi ha revisió d'exàmens, sí. Sí, i ja la va tenir la setmana passada, després del Girona, però la sensació, Jordi, és que aquestes coses serveixen de poca cosa, la veritat. No sé si l'Espanyol hi va amb tota la bona intenció del món a demanar explicacions, però bé, no sé si en treu alguna cosa de positiva al marge de saber d'escoltar els professionals, els que en saben, en principi.
Joan Fàbregas, bona tarda.
Bona tarda.
La jugada no té gaire discussió. Més la enllà jugada... de si és penal o no, és que no, no hi hauríem ni d'arribar aquí, entenc jo.
Clar, la trepitjada és insignificant i per mi no hauria de ser penal, però aquesta és com la part interpretable, no? El que és un escàndol, i mira que jo acostumo a defugir d'aquests qualificatius, és la falta prèvia.
Ja veuràs quan
perquè...
vagis a l'11, si t'escapara.
Sí, ja hi ha una altra línia editorial, però és veritat que hi ha la falta prèvia de Ramazzani, és catedralícia, és una subjecció que, a més, elimina el defensa de l'Espanyol de la jugada, és a dir, és impossible...
És que és incomprensible que no la... Com pot ser que no la, ni la considerin?
És que jo no sé què està mirant Milla Albéndiz, que era l'àrbitre de VAR, perquè és que quan revises l'acció, el primer que veus és quan inicia la jugada, és aquesta subjecció, veus un jugador de l'Espanyol per terra, no hi ha cap tipus de dubte que aquesta subjecció de Ramazzani és el que elimina el jugador de l'Espanyol, per tant, és un fet objectiu i, de fet, aquest VAR era de segona divisió.
Aquest, perquè... aquí volia anar. És que, clar, és que això del VAR fet com un cos d'elit que està tot menys d'elit.
Exacte, és una plantilla de VAR que està formada per 16 àrbitres, que són els retirats i els descendits de primera i segona divisió. És a dir, no sembla la millor fórmula per obtenir un cos específic de VAR potent. Ahir hi havia un àrbitre de segona divisió que el van premiar amb aquest mini-ascens, no? De dir, va, un partit de primera perquè ho estàs fent molt bé segona, i jo crec que no tornarà a trepitjar la categoria perquè ha deixat en evidència el propi comitè d'àrbitres, el seu responsable de VAR, Preto Iglesias, i és una jugada d'aquelles que, igual que tothom pot entendre que un àrbitre s'equivoqui, costa molt d'entendre que aquesta jugada no sigui revisada pel VAR, perquè a més l'àrbitre hauria estat encantat d'anar a revisar el monitor i dir, mira, hi ha una falta prèvia, anul·lo el gol i ja no surto la fotografia. No. I crec que queda molt en evidència tot el col·lectiu i sobretot el VAR.
Doncs el VAR, que era originalment una eina que... alguns, n'hi havia que no, però alguns creiem que faria el futbol més just, provoca situacions... per absoluta incompetència del qui la gestiona i no pas de l'eina, però en fi, a l'Espanyol li ha tocat dues jornades seguides pagar el beure. Sergi, gràcies.
Apa, adéu-siau.
Ens quedem amb el Joan perquè de la final de la Supercopa Femenina en penja una jugada complexa que encara ho és més per culpa de que ja sabeu que la Lliga Femenina i per tant també la Supercopa hi ha aquest VAR low cost.
Sí, deixa'm dir que si critiquem el VAR de primera divisió, el de la Lliga Femenina i el, en aquest cas de la Supercopa, déu-n'hi-do, perquè és un bon nyap.
Joan, ja hi va haver en aquesta final una jugada ben rocambolesca.
Sí, va haver una jugada on hi ha una falta a la frontal de Graham sobre una jugada del Madrid, una subjecció clara, i el que fa el Madrid és demanar la revisió. Teòricament només pot demanar revisió per una vermella o per un penal, en aquest cas no era cap de les dues circumstàncies, però tu el que pots fer és demanar la revisió i l'àrbitre, un cop veu la jugada del monitor, pot prendre la decisió que vulgui, encara que no sigui penal ni vermella. Ho va fer el Madrid, però hi havia un fora de joc previ. Llavors, què va passar? Que l'àrbitre revisa l'acció, acaba assenyalant el fora de joc i el que fa és retornar-li la targeta de revisió a l'equip blanc. Per què? Doncs perquè hi ha hagut un error arbitral previ a la revisió de la jugada i, per tant, es considera que és el propi equip arbitral que ha assumit aquest error i, per tant, manté a l'equip la possibilitat de revisió. Ja sabeu que cada equip té dues revisions durant tot el partit, que en el cas de que la revisió sigui acceptada per la col·legiada o el col·legiat, se'ls retorna la targeta, doncs en aquest cas se'ls va retornar la targeta perquè hi havia aquest fora de joc previ.
És a dir, que el Madrid intenta, per dir-ho així, fer un frau de llei, ja em permetreu l'expressió, buscar que li xiulin una cosa que no li havien assenyalat a través de demanar-ne una altra, que no ho era ni de conya.
Exacte, sí.
Però els acaben tornant la targeta de reclamació perquè abans hi havia una altra pifi arbitral.
Sí, és evident que el VAR low cost és un nyap i la comunicació, en aquest cas, del comitè d'àrbitres o de la federació també, perquè és una informació que els equips no sabien i que, per tant, jo crec que quan experimentes amb un sistema tan precari com és el VAR low cost, com a mínim el que has de fer és explicar ben bé totes les possibilitats que hi ha en el cas de revisió d'una jugada.
I després que aquests partits juguen també per un públic i el públic no entén res. No. Entenc que hi ha una targeta verda, no saben el per què, perquè tu allà no veus ni una possible vermella ni veus un possible penal, perquè la falta de Graham és una simple groga, no té més, i després a més no t'expliques que el Madrid vagi traient targetes verdes quan en teoria són dues i en pugui arribar a treure tres. Sí, és a dir, no s'entén res.
Si
els
sobren les targetes, jo crec que em podrien regalar una Manolo González que estaria encantat,
sí,
de poder-la utilitzar. Joan, gràcies, abraçada.
Nosaltres.
Nosaltres estem encantats amb l'Alexia. l'Alexia és una referència de l'Arça femení i del futbol femení. I més enllà del que és el futbol femení, estem molt contents amb ella. I el que sempre desitgem és que l'Alexia estigui amb nosaltres el temps que veiem que pot ser beneficiós per a dues parts. I nosaltres estem molt contents amb ella.
Aquest és Joan Laporta, ahir al Club de la Mitjanit. Ara anirem a la Supercopa Femenina, que, com ja sabeu, va guanyar el Barça, però Ruth, el president del Barça, d'alguna manera deixava oberta, tímidament, la possibilitat que Alexia continuï aquest estiu, que ja n'hem parlat i molt.
Sí, el resum que podríem fer o el que podríem extreure és que a final de temporada s'asseuran i entre les dues parts decidiran què és el que vol fer Alexia i què és el que li proposa el Barça. Però sí que Laporta doncs, tenia aquesta visió positiva d'aquesta possible continuïtat d'Alexia al club, però ja m'ha explicat diverses vegades...
És a dir,
vegades...
que no és un mal senyal que a 26 de gener no sàpiguem res del futur d'Alexia, perquè Alexia, de fet, té contracte.
Alexia té un més un. Mm. Té un més un condicionat, però condicionat fàcil. Mm. Que probablement doncs, es complirà i podria sumar aquest més un. El que passa és que aquest estiu, després que el PSG la vingués a buscar i ella portés una oferta al PSG al club i digués, escolta, tinc això, entre el Barça i Alexia van quedar amb un acord de que a final de la següent temporada, o sigui, quan acabi aquesta, si Alexia vol marxar, el Barça no exercirà aquest més un, encara que s'hagin complert les condicions. Una mica a l'estil de l'Íñigo, que tenia doncs, el contracte, però el Barça li va dir que si venia amunt... Doncs això és...
Ell no tenia ni el més un. Ell directament va ser... És que ha vingut amb una oferta que no pot dir que no, doncs au, gràcies pels serveis prestats.
Doncs això mateix, aquest estiu, si Alexia volia marxar, sí que el Barça demanava els diners de la seva clàusula. Això va fer que l'operació al final no fos tan bona com s'esperava per Alexia. El pròxim estiu, tot i que el més un es compleixi les condicions, si Alexia li diu al club, escolta, jo tinc una molt bona oferta i vull marxar, doncs el club li facilitarà aquesta marxa i per això totes les declaracions en el sentit del futur d'Alexia és...
Ambigües.
Exacte.
I amb prudència.
Amb prudència.
El que sigui beneficiós per les dues parts.
Perquè ningú tampoc es vol carregar. Ningú vol ser president o l'entrenador o el director esportiu que es carregui Alexia, evidentment.
Si es vol quedar, es quedarà, i si vol sortir, sortirà.
Li ajudarà que surti.
Doncs esperarem al final de temporada o quan s'asseguin i prenguin una decisió. Vaja, en aquest cas m'atreviria a dir quan ella prengui una decisió. Pel que fa a la Supercopa, va guanyar com sempre el Barça, sí. Però diria que el nivell d'exigència que va posar el Madrid va en la línia dels últims enfrontaments.
Sí, és veritat que el Barça no va estar tan encertat com en altres ocasions i que hi havia imprecisions i li va costar sobretot la finalització, però va ser un partit igualat que en el tram final, com que no hi ha pròrroga a la Supercopa, doncs el Madrid s'estira una mica més per intentar aconseguir superar el Barça i aleshores arriben a partir dels 60, una cosa així, més oportunitats de les blaugranes que atura missa que fa un bon partit, però vaja, els gols de Brooks i el d'Alexia de penal fan que el Barça hagi guanyat aquesta Supercopa, que l'hagin pogut celebrar, que els hagin donat festa fins dimecres a les jugadores perquè celebrin aquest títol i ja es concentrin diumenge en el partit contra el Sevilla de Lliga. El missatge de les jugadores després de guanyar aquesta Supercopa, que han celebrat com si no n'haguessin guanyat cap abans, doncs
cosa,
és que...
Cosa que explica moltes coses de com guanyar títols aquest equip, sí.
El missatge és, volem repetir 4 títols com aconseguir fa 2 temporades.
De moment,
el primer, el serró.
El president ha dit que vol guanyar més títols que l'any passat, i suposo que aquí ho deia per tothom.
Per tothom. El que també deia el president Jordi és que el club treballa perquè el Barça jugui els quarts de final, la tornada dels quarts de final de la Champions al Camp Nou, perquè s'obri el Camp Nou per aquest partit. Recordem que el Barça jugarà la tornada a casa, que és la setmana del 30 de març, que no hi ha partit del masculí, que el següent de Lliga del masculí és fora contra l'Atlètic de Madrid. És a dir, que quadra molt.
Encaixen les agendes, sí. Ara només falta que no plogui.
Això mateix.
I que el rival sigui el Madrid, que sempre serà més atractiu que si és el París.
Cap mena de dubte. Ruth, gràcies.
Gràcies.
I gràcies també al Ferran Martínez, al Dani Sanabra i a l'Anaïs Martí, avui canviats de lloc, però han estat igualment eficaços. Gràcies a tots.
Un plaer, gràcies.
Una pausa, de seguida el tot gira del Girona-Getafe, però abans hem de repassar amb l'Ernest Macià el sorteig de la Copa de Bàsquet que s'ha fet aquest migdia. Ara venim.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em plonen els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Psst, psst, escolta, encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els Vacas Days del Comviatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vaques i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Comviatges, sabem de viatgers.
Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis Or de Movistar i Repsol.
Cinc minuts i seran 9:45 del vespre. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
El Barça i la Penya ja saben els seus rivals i el camí que els hauria de portar el títol de la Copa del Rei, que es disputarà a València a partir del 19 de febrer. Bé, tècnicament, qui sap el rival és la Penya i el Barça encara no.
No, el Barça jugarà contra un equip o un altre en funció d'un partit que s'ha de jugar amistós. A veure, el partit amistós involucra el Baskonia, que és un possible rival del Barça, però també podria ser que el rival fos el Múrcia, depenent de què passi en aquest partit, és a dir, a la pràctica Baskonia pot triar rival, pot jugar contra el Barça en cas de guanyar aquest partit aplaçat, o pot no jugar contra el Barça si no guanya o es deixa perdre. No, si no guanya, direm si no guanya. I, per tant, com que pot triar, doncs no sabem si serà Barça-Baskonia o Barça-Múrcia. Jo tendeixo a pensar que potser serà Barça-Múrcia, però ja ho veurem.
Molt bé.
Tu... No, perquè si ets Baskonia, evidentment, doncs, esclar, tot el que sigui no jugar contra Barça-Madrid, València, doncs, és positiu i, per tant, jugaries
perquè
amb Tenerife.
No és... Ah, clar. És a dir, el que perd aquest partit
sí
és el que juga contra el Tenerife.
Exacte. Sí, no, Gran Canària no està a l'equació, eh? El Gran Canària està fora de la Copa. Simplement que és el Baskonia el qui pot triar.
Ja, ho sé. Ah, no, d'acord. Però, clar, si el Baskonia guanya és cap de sèrie i, per tant, evita el Barça.
Si el Baskonia guanya és cap de sèrie i evita el Barça, al revés, doncs. Sí,
clar,
pot triar si una cosa o l'altra.
Per tant, vaja, difícilment... Vaja, si l'alternativa és jugar contra el Tenerife, m'estranyaria que el Baskonia preferís perdre. És que ara ens estem fent un embolic. Hem quedat que el Barça jugarà contra el Baskonia si el Baskonia guanya el partit contra el Gran Canària. Perquè sí, ja aleshores seria cap de sèrie. Si el perd, sí, el cap de sèrie seria l'UCAM i llavors el rival seria el Baskonia.
Exacte, perdó. Exactament, sí, sí.
En tot cas...
Això és el que ha generat aquesta situació, que la gent s'emboliqui i el sorteig...
Però aquest partit està pendent de fa moltes setmanes. Com han permès? Ja sé que el calendari és molt... molt...
Sí, perquè Baskonia té molts partits d'Eurolliga, clar. És el calendari d'Eurolliga el que ha fet que no es pugui jugar.
Ja, però ara el jugaran, ara trobaran un espai. És el que no entenc. Que arribis gairebé que passi el que tu dius, que el Baskonia tria la carta amb qui vol jugar. Vaja, a mi em sembla una mica estrany, però si ho han resolt així, ells sabran. Per tant, el Barça contra el Baskonia o l'UCAM de Múrcia, per cert, un Barça que ahir va perdre a casa contra el Tenerife, suposo que producte del cansament, i la Penya...
I que ja sabia que era cap de sèrie abans d'acabar el partit, vull dir que també suposo que això hi devia tenir una mica a veure.
I la Penya se les haurà quarts amb el València, que és l'anfitrió, no és un bon sorteig per la Penya.
No, així com pel Barça sí, perquè evita el Madrid fins a la final, o el València, que és l'anfitrió. Clar, la penya se'ls troba només de començar. El partit inaugural de la Copa, a més, el Joventut València, que jugarà a les 6 de la tarda, i, doncs, evidentment, el València jugarà a casa davant de, en fi, un públic majoritàriament del València. I si la penya tingués la sort de passar, doncs s'enfrontaria contra el guanyador del Madrid, Unicaja. És la banda, diguem-ne, complicada del quadre.
Sí, la penya i el València van per la banda del Madrid, eh?
Madrid, no hi ha, sí,
per
sí.
Tant, un duel català només podria ser en una final.
Exactament. Podia haver passat el sorteig, però no s'ha donat, i per tant ja passaríem a un Barça-Joventut a la final.
Molt bé, doncs...
Hipotètic.
Doncs ja l'afirmem. Seria el 22 de... 19,
sí, seria el 22 a les 7 de la tarda. Febrer.
Doncs mira, ja ens va bé el un Barça-Penya. Sí, Barça, sí. Que així sigui. Ernest, gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, creixem amb l'esport i tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts-extraescolars. Ajuntament de Barcelona.
10 segons i seran 3 quarts de 9. De seguida cedim el testimoni al Tot Gira del Girona Getafe. Abans la Sònia remata el Tot Costa.
El dia en què hem sentit la porta en directe...